Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bona gent. En aquesta música d'inspiració andalusa ens hem anat precisament a aquelles terres, concretament a Marinaleda, un poble de Sevilla del que val la pena conèixer la seva experiència. Evidentment, no tot es pot aplicar al nostre territori, però hi ha moltes coses interessants que es poden aprendre d'ells. En aquestes vacances nadalenques vam tenir l'oportunitat de visitar aquest poble i d'entrevistar el seu jove tinent d'alcalde, que és qui porta les regnes de l'Ajuntament des que l'emblemàtic José Manuel Sánchez Gordillo va patir un ictus. I per poder comentar la conversa que vam tenir en ell, ens acompanyen avui dues persones del nostre territori que també van venir a aquest viatge. Es tracta de Ramon Pallejà, de la Serra d'Almos, aquí ja van conversar sobre la pallesia en aquest programa. Benvingut, Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
I de Joan Vidal, també procedent de la Serra, cuiner de professió, que també va treballar a la construcció en terres andaluses i ara torna a fer de cuiner a Eivissa. Gràcies a ell van poder contactar amb la gent de Marinaleda. Benvingut, Joan.
Gràcies.
I també contarem amb Isa Castell, advocada de la Sénia, membre de l'equip de comentaristes de Xarxa Ebre, que se juntarà al programa una mica més tard perquè estava de guàrdia com a advocada i ha tingut un cas de violència de gènere, ha hagut d'anar al jutjat a Tortosa a les 10 del matí i, bueno, ja ve cap aquí, arribarà una mica tard, però se juntarà amb nosaltres per a comentar aquest viatge a Marinaleda. Gràcies, pues, als que esteu aquí i a Isa, com vinga. Ara que ja sabem qui compartirà micròfon en el programa d'avui, us deixem uns minuts amb José Antonio Labordeta i el seu Somos, que ens ha semblat molt adient pel tema que tractarem avui. El que ens heu seguit fins ara per Instagram Live, a partir d'este moment podeu seguir el programa per directe.sasaebre.net. Repeteixo, directe.sasaebre.net, on podeu adreçar preguntes i comentaris als nostres convidats fent servir el chat situat a sota del reproductor. Us esperem.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados de manos contra manos izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles.
I sense més preàmbuls, escoltem ara l'entrevista que actualment porta l'Ajuntament de Marinaleda i després ho comentarem en els nostres convidats. I també en vosaltres, els que vulgueu participar pel xat de directe.sasaebre.net, com deia abans, situat a sota del reproductor.
Tu apellido, perdona, Sergio?
Gómez.
Sergio Gómez, que eres teniente de alcalde de Marinaleda y ahora estás en funciones de alcalde, ¿no? Porque,
bueno, estoy intentando llevar el trabajo diario, que no es poco.
Que no es poco, seguro. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, para los que nos escuchan de Sasaebre, es la historia de Marinaleda. Ya sé que es larga, que son muchos años que lleváis, pero, en fin, si nos puedes hacer un resumen.
Sí, bueno, la historia de Marinaleda empezó prácticamente a finales de los años 70, en plena transición. Y bueno, aquí Marinaleda está anclada, para la gente que no conoce la ubicación de Marinaleda, está anclada en la Sierra Sur de Sevilla, una tierra totalmente denostada, sin ningún tipo de atractivo turístico, una zona totalmente agrícola. Y bueno, en el año 79 pues se planteó el hecho de concurrir a las primeras elecciones democráticas, sobre todo porque en Marinaleda, igual que otros pueblos de Andalucía, pues estaban abocadas a la inmigración hacia Cataluña, hacia muchas zonas de Europa, porque aquí no había perspectiva de futuro ninguno. Entonces, en el 79 se concurren, como digo, a las primeras elecciones democráticas encabezadas por Juan Manuel Sánchez Godillo y se consigue, bueno, pues la alcaldía, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se consiguió el poder político, también hubo una organización bastante importante a nivel sindical, que incluso fue previa. Aquí se organizó el sindicato Jornalero del Campo, ¿de acuerdo? Y bueno, a través del sindicato y a través del ayuntamiento, pues se iniciaron una serie de proyectos de futuro. El proyecto más importante fue la toma de la tierra. Ya sabemos que la reforma agraria nunca ha estado bien ejecutada por ninguno de los gobiernos que ha habido. Ya sabemos, la Segunda República la dejó inconclusa por el golpe de Estado y después la transición no supo llevar a cabo tampoco con efectividad la reforma agraria. Entonces, digamos que el primer proyecto que se intentó focalizar fue el hecho de conseguir la tierra para su puesta en práctica como cooperativa. Desde el año 79 hasta el año 92, pues hubo una gran cantidad de movilizaciones para conseguir las tierras del Duque del Infantado. El Duque del Infantado ya sabemos que es uno de los grandes de España, y al lado de Marinaleda, pues justamente en el término municipal de esas 1.200 hectáreas prácticamente sin poner en cultivo. Solamente trabajaban pues dos o tres personas. Entonces se intentó que esas tierras pasaran a manos de los jornaleros sin tierra. En el año 92 la Junta de Andalucía pues finalmente consiguió comprarle las tierras al duque y cedérselas al ayuntamiento y al pueblo de Marinaleda para su puesta en cultivo. Actualmente pues se cuentan con 8 cooperativas y lo que anteriormente eran tierras de secano, pues actualmente pues hay una gran variedad de cultivos de productos hortofrutícolas como son la alcachofa, la haba, el pimiento, incluso el olivar. Es decir, que se aumentó de manera exponencial el trabajo y el rendimiento de esas 1.200 hectáreas que pertenecían al Duque del Infantado. Esto, explicado así, parece muy simple, pero esto durante 13-14 años pues fue a base de movilizaciones, como he dicho, de palo y de represión.
Perdona, Sergio, para que se sitúen los que nos escuchan, ¿cuántos habitantes ha tenido y tiene ahora?
Bueno, Marinaleda actualmente tiene unos 2.700 habitantes, ¿de acuerdo? Es importante decir, que es lo que voy a explicar ahora, que Marinaleda, si no hubiera sido por las cooperativas y si no hubiera sido por el acceso a la vivienda de autoconstrucción, que es otro de los proyectos que voy a explicar ahora, pues Marinaleda contaría con la mitad de la población, porque como he dicho anteriormente, es una tierra anclada en la Sierra Sur de Sevilla sin ningún tipo de atractivo turístico, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente seguramente habría emigrado. Entonces, dicho esto, es lo que comentaba, que actualmente, bueno, tenemos gran variedad de productos y una vez que se puso en funcionamiento las tierras, también quisimos dar un paso más en el tema económico, que era consolidar la industria agroalimentaria. Los productos que en el campo se siembran y se recolectan después se transforman en la industria. Y eso también tiene, aparte de una explicación económica, también tiene una explicación social, porque prácticamente el trabajo del campo era absorbido por mano de obra masculina. Entonces el hecho de montar la industria era para darle también trabajo a las mujeres de Marinaleda. De hecho, el grueso del trabajo en la fábrica pues lo llevan mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que tanto un hecho en el campo como el hecho de la fábrica hizo que prácticamente en Marinaleda hubiera pleno empleo. Esa fue la mayor conquista de la historia de este pueblo. Desde el punto de vista social, intentamos, como hemos dicho, llevar a cabo un proyecto de vivienda atípico en el mundo, que es el proyecto de la autoconstrucción. Bueno, esto, explicado así a grosso modo, pues el ayuntamiento te facilita el suelo, te facilita la mano de obra profesional, en definitiva te da las herramientas para que cada vecino se construya su propia vivienda. A día de hoy pues hay más de 350 viviendas de este tipo y otras 24 que tenemos en marcha, es decir, que el proyecto continúa.
Estupendo. Y ahora, de cara, porque una de las cosas que más sorprende a la gente positivamente es precisamente que duréis, porque ha habido experiencias de estas que han durado poquito tiempo y han acabado integrándose a todo el mecanismo habitual del resto de poblaciones del país. Tú, que lo conoces, ¿a qué atribuirías el que haya podido y se mantenga, en el caso de Marinaleda, este espíritu, digamos, comunitario, colectivo?
Pues mira, en primer lugar, yo creo que son una suma de varios factores. En primer lugar, yo creo que la figura de liderazgo de Juan Manuel ha sido clave. El hecho de que haya podido, sobre todo haya podido explicar y haya podido llegar a la gente la necesidad de los problemas de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ese espíritu de liderazgo de Sánchez Gordillo es fundamental. Y segundo, después, la reacción popular. Es decir, ha habido un pueblo prácticamente en su totalidad que ha seguido pues este tipo de proyectos, porque ha visto que las luchas y todas las movilizaciones que se hacían han tenido sus frutos en la práctica, en forma de vivienda, en forma de trabajo en la cooperativa. Es decir, que todo eso ha servido para que la gente vea que otro mundo es posible, que hay otra forma de hacer las cosas.
Nos has explicado la cuestión de la vivienda. Hablando de otra cuestión básica, en el tema de la alimentación, ¿cómo va? ¿Cómo está organizado?
¿El tema de la alimentación?
Sí, o sea, ¿se produce aquí suficiente para autoconsumo en algunas de las tierras que...?
Lo que pasa es que nosotros normalmente la producción que llevamos a cabo, la mayoría la exportamos, sobre todo al norte, a Navarra. ¿De acuerdo? Mucha de la producción que tenemos la exportamos a Navarra. Es verdad que aquí consumimos, Marinaleda, muchísimos productos hechos en la localidad, como pimiento, haba, el aceite, ¿de acuerdo? Cuando llega la temporada de la aceituna, pues la mayoría de los habitantes de Marinaleda consumimos el aceite hecho en las cooperativas de humus, ¿de acuerdo? Pero en general, como digo, la mayoría de los productos se exportan hacia otras partes del Estado español.
La gente que tiene una casa de estas en la que el ayuntamiento le ha ayudado a la construcción, todo eso que explicabas, ¿después colabora de alguna manera? ¿Tiene un compromiso de colaboración con él?
Bueno, generalmente sí. Generalmente sí, pero hay un problema también, que es el hecho de que cuando, es un problema social en todos los sentidos, cuando la gente adquiere, digamos, unos servicios básicos, ya no tiene esas necesidades que tenía en los años 70, los años 80, entonces no ve esa necesidad porque ha consolidado su bienestar personal, digamos, deja de
colaborar, existir,
de colaborar, de participar.
Sí, sí, eso lo hemos... Bueno, Lula, el presidente del Brasil, lo dijo, hemos sacado 30 millones de la pobreza, ahora votan en contra nuestra.
Claro, exactamente, en el momento que las necesidades básicas están cubiertas, por lo general, la sociedad somos así, se desliga de las reivindicaciones.
Pero vosotros seguís adelante.
Esperemos, por mucho tiempo.
Y en la cuestión de la energía, ¿hay comunidad energética?
Digamos que ese es el tercer pilar que nosotros queremos trabajar, ¿de acuerdo? Habiendo conseguido el acceso a la tierra, habiendo conseguido el acceso a la vivienda, yo creo que el acceso a la energía gratuita y pública para todos los habitantes tiene que ser el tercer elemento que nos tiene que hacer que miremos hacia el futuro, ¿de acuerdo? Porque yo creo que a Endesa y a las grandes compañías eléctricas hay que pegarle una patada en el trasero y mandarla a toma viento. Entonces es cuanto menos paradójico que estamos en la zona donde más horas de sol hay en Europa y donde más trabas tenemos a la hora de autoconsumir esa energía. Entonces cuanto menos paradójico, porque hay una gran cantidad de intereses económicos de por medio, está claro.
Y en el tema del agua, concretamente el agua potable, ¿hay esto lo gestiona el propio ayuntamiento? ¿Cómo lo tenéis?
Lo gestionaba, ¿vale? Lo gestionaba. Hasta hace unos cuantos de años, concretamente 2013, 2014, lo gestionaba el ayuntamiento. Ya después, al final, tuvimos que recurrir a una empresa pública que gestiona pues 14, 15 pueblos de la comarca y a través de ella pues gestionamos lo que es el tema del agua potable.
Empecé más comunidad.
Una pregunta, no es que esto me interesa porque en mi pueblo nos lo gestionamos nosotros. ¿Por qué razón?
A ver, al final el mecanismo del agua potable, las infraestructuras y demás, al final hacen que tengamos que recurrir a una empresa pública, de hecho, porque el tema de la infraestructura, el tema de la canalización del agua desde el embalse del Retortillo, que es donde nosotros, pues al final es muy costoso, que para un ayuntamiento de 2.700 habitantes es casi inviable poder llevarlo a cabo. Entonces nosotros en el año 2013-2014 se planteó la necesidad de mancomunar las aguas en distintos pueblos y tuvimos que recurrir por eso, porque es prácticamente insostenible poder suministrar y poder pagar la infraestructura, el cambio de, por ejemplo, de las tuberías, diferentes eventos a otro tipo de material ya menos contaminante. Todo eso hace que, bueno, los costes sean tan grandes que el ayuntamiento de 2.700 habitantes podamos costearlas.
Sergio, antes nos hablabas de que exportáis a Navarra. Me gustaría que nos explicaras un poco las relaciones que tenés con otra gente, digamos, con otras del Estado y de fuera del Estado, más o menos como...
Sí, eso es que quizás los compañeros que trabajan en la cooperativa, pues casi que pueden explicar de manera mucho más detallada que yo lo que yo puedo explicarlo, ¿de acuerdo? Lo que cierro incluso a Italia, exportamos mucho aceite de oliva, ¿de acuerdo? Es decir, que intentamos que nuestra producción pues se expanda también por el Estado y por otras partes del mundo. Pero ya te digo que esto es cuestión de que los compañeros y las compañeras de la cooperativa lo expliquen, que seguramente lo explicarán mejor que yo.
El compañero nos explicaba que del Sindicato Obrero del Campo, que han mencionado antes, ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Me imagino que seguís muy ligados. ¿Cuál es la relación del ayuntamiento con el sindicato?
Claro, a ver, nosotros, mira, desde los años 70 está claro que una organización política prácticamente no es nada sin una base sindical. Entonces nosotros de los años 70, con Diego Cañamero, Diamantino García, Sánchez Gordillo, en fin, los fundadores del Sindicato Obrero del Campo, pues entendieron que sin esas reivindicaciones sindicales los proyectos políticos no se iban a llevar a cabo. Y a día de hoy, bueno, las relaciones siguen siendo bastante buenas, porque sabemos que sin el apoyo sindical el Ayuntamiento de Marinaleda no sería prácticamente nada.
Antes también comentábamos que, bueno, el Marinaleda, en cierta manera, es una pequeña isla. Hacíamos la broma que parece como el pueblo galo de Asterix, ¿no? Pero no hay duda de que alguna influencia tendréis sobre los pueblos que os rodean, sobre la zona. ¿Cómo es eso?
Nosotros recibimos más reconocimiento de otras partes del Estado español y de Europa que de los propios pueblos de la comarca. ¿De acuerdo? Uh-huh. Nosotros nos llena de orgullo que vengan pueblos, o sea, venga gente como hace dos días que vino un grupo de compañeros de Cataluña o de compañeros de cualquier parte de Europa, ya no solo para visitar Marina Leda, incluso para hacer tesis doctorales sobre el proyecto de Marina Leda. Es decir, significa que algo estaremos haciendo bien cuando somos referentes del mundo. Uh-huh.
Bueno, disculpa ya de cara al final, porque este es un proyecto colectivo, pero a la gente también le interesa un poco saber algo personal de la persona con la que hablamos. ¿Tú cómo es que te interesaste? ¿Cómo es que te involucraste? ¿Cómo es que ha sido tu trayectoria para ahora tener la responsabilidad que tenés? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué es lo que has hecho?
Bueno, yo soy profesor de historia. Uh-huh. Entonces eso hace un poco que tengas conocimiento de primera mano de la historia de esta tierra. Uh-huh. Y segundo, yo creo que ha sido clave, evidentemente, que mi familia ha estado siempre desde primera hora involucrada en todas las luchas, en todas las peleas sindicales, tanto del sindicato como del ayuntamiento. Entonces, tanto la formación personal como la influencia familiar y social, porque al final yo me he educado, me he criado en un contexto de lucha, de asamblea, de reunión, todo eso hace que, bueno, llegado a este punto, decida tomar la iniciativa para intentar seguir mejorando y seguir haciendo proyectos de cara al futuro. Sería muy triste que el proyecto de Marina Leda acabara aquí con estas elecciones, con la figura de Juan Manuel y demás, sino yo creo que somos la gente joven la que tenemos que dar el paso y que el proyecto este pues siga expandiéndose y desarrollándose por muchos años.
¿Qué nos puedes decir de cómo está Juan Manuel?
Bueno, Juan Manuel está bien, con su problema de salud, con el después del ictus, pues evidentemente no está igual que antes, pero bueno, está intentando.
Se mantiene ahí más o menos en comunicación, sí, contigo, sí, con, sí, los demás compañeros. Y no sé si queréis, si alguno de vosotros quería hacer alguna pregunta.
Desde el punto de vista laboral, digamos, el porcentaje de gente que vive en el pueblo que trabaja dentro de la estructura, ¿cuál viene a ser?
70-80%. Porque aquí hay una cuestión muy importante. Aquí el tema de las cooperativas no tiene que entenderse solamente como la gente que trabajan de manera activa. Es decir, que aquí al final repercute en todo el municipio. El que tiene un bar, que tiene una tienda, es de aquí. Es decir, que aquí desde que las tierras del Humoso se conquistaron, muchas familias pues comen y han comido tanto directa como indirectamente de ese proyecto. Uh-huh. Es decir, gente que incluso ideológicamente no se acercan a nosotros, pues ven el Humoso como un proyecto de futuro y como un proyecto válido, porque al final mantiene la economía del pueblo.
Otra pregunta que le quería hacer, porque a mí me ha llamado la atención que tengáis un instituto por la cantidad de habitantes que tenemos.
Sí, tenemos un instituto. De hecho, es muy pequeño, creo que no llega ni a 100 alumnos, y eso fue precisamente una apuesta de este ayuntamiento de que los alumnos y los niños y niñas de este pueblo no salieran fuera a estudiar una vez que llegaban a la ESO. Entonces fue a través de mucho esfuerzo que nos consiguieron hacer un instituto para que los niños y niñas de las familias trabajadoras no tuvieran que irse a otros pueblos a estudiar.
¿Pero vienen alumnos de fuera o
no? No, solamente de Marina Leda.
Pues ya está bien. Sí, sí. ¿Quiere decir que tenéis una población
muy pequeña? Exactamente.
Y de cuando hecho, queréis conseguir algo, ¿qué hacéis? ¿Vais, montáis gente en autobuses y vais a presionar? ¿O?
Exactamente, la presión al final es la mejor forma de conseguir. Es que si no, no te escuchan. Ah. Un pueblo de 2.700 habitantes, si no hubiera sido por la presión y por la fuerza que ha ejercido el pueblo, prácticamente no tendríamos ni la mitad de la infraestructura ni la mitad de los bienestares que tiene hoy.
Tienes un parque de un tamaño muy grande. Un
parque, infraestructura deportiva, sociales, es decir, que aquí hay una calidad de vida bastante, bastante buena.
Y para la gente mayor creo que también tenéis.
Bueno, aquí lo que nosotros planteábamos era una residencia que está medio construir, pero al final se ha demostrado que las residencias no son del todo válidas. La pandemia ha puesto digamos que han puesto un poco en tela de juicio
este modelo,
de la, exactamente, la gestión de la residencia. Aquí lo que sí tenemos para las personas mayores es el servicio de ayuda a domicilio, donde va una profesional a la casa de las personas mayores a atenderla, hacerle la compra, cuidarla, bañarla diariamente.
Está muy interesante.
Sí, aquí aparte de, se me olvidó comentar el tema de muchos digamos de los bienestares de los que goza Marina Lera, no solamente en el tema de vivienda o en el tema del trabajo en las cooperativas, sino por ejemplo aquí el tema de la guardería infantil, pues es un bienestar que hemos conseguido a base de mucho sacrificio, donde por 2 euros al mes pues los hijos de los jornaleros y las hijas de las jornaleras están cuidado, están siendo atendidos 2 euros al mes, es prácticamente
simbólico.
O la piscina municipal, donde hay 3 piscinas a pleno rendimiento, pues son 6 euros el bono de temporada. Es decir, lo que intentamos es que el dinero no sea un inconveniente para que los vecinos de este pueblo puedan disfrutar de su temporada de baño, puedan disfrutar de la guardería infantil para su hija.
¿Cómo se financia el ayuntamiento?
Hombre, es cierto que nosotros recibimos, como cualquier pueblo, ciertas subvenciones, ¿no? Si no, seríamos incapaces de casi de subsistir. Pero es cierto que intentamos que ese dinero que percibimos, intentamos gestionarlo de manera diferente al resto del pueblo. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, en el tema de las subvenciones del PER, pues en vez de echarlo para arreglar aceras, pues lo estamos invirtiendo en hacer vivienda de autoconstrucción para la familia, que en este caso pondremos cuando se termine en alquiler a un precio prácticamente simbólico de 15 o 20 euros para la familia del pueblo. Es decir, que intentamos gestionar ese dinero o esos recursos que tenemos en mejorar la calidad de vida de los vecinos y no en levantar losas y poner losas nuevas.
¿Hay gente que haya venido de fuera a vivir aquí?
Sí, hay gente extraña. Sí. Es un reclamo al final. Este modelo de vida, esta filosofía de entender la política, pues es un reclamo.
Una pregunta. O sea, cuando tú hablas de alquiler, representa que la vivienda es del ayuntamiento y tú la alquilas, te das el privilegio de haber montado la vivienda, pero tú la alquilas, vosotros la alquiláis, digamos, a los que residen allí.
Exactamente.
La alquilamos y si ellos marchan, pues se queda la vivienda, se queda.
Exactamente.
¿Pero pueden transmitirla a sus hijos?
Sí, luego no pueden venderla. Es decir, aquí intentamos que las 350 viviendas sean con el modelo de alquiler, o sea, con el modelo de autoconstrucción, intentamos de que la vivienda no sea un negocio. Es decir, que una vez que la reciban, no puedan venderla a un tercero.
Uh-huh. ¿Y el precio de alquiler es también simbólico?
Sí. Uh-huh. 15 euros, prácticamente.
15 euros, bueno, sí, totalmente simbólico. Hay otra cosa que llama la atención y no te he preguntado, y ahora recuerdo. Se habla de que aquí la gente tiene un salario muy parejo.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, bueno, porque intentamos que al final no haya diferenciación de clases, exactamente. Intentamos que más o menos la gente tenga para vivir, pero sin que haya gente que sobresalga, porque al final lo que te marca en la sociedad es el dinero, ¿no? Uh-huh. Esta sociedad de clases en la que estamos metidos. Intentamos más o menos que en el ayuntamiento la mayoría de la gente pues reciba el mismo salario, en la cooperativa todo el mundo recibe el mismo salario.
Pues muchas gracias, Sergio.
Nada, vosotros. Siempre lo decimos, cuando recibimos visitas de fuera son bien recibidas porque entendemos que estamos siendo escuchados. El trabajo que estamos haciendo no queda en un saco roto.
Terminado. Sergio, yo creo que el futuro de Marina Lera, ¿sabes? Uh-huh. Ahora mismo tenemos todas las manos en él.
A ver cómo responde.
Y hay que apoyarlo, cuando hay que apoyarlo, tenemos que apoyarlo.
¿Cuántos años tenés, Sergio?
36.
Bueno, como heu pogut sentir l'entrevista d'Ona Permol, esta persona que sentiu al final és Bernardo Prados, del Sindicat Andalús de Treballadors, precisament. També estava algunes de les preguntes les ha fet Ramon, que tenim avui convidat aquí a la taula, i ja ha vingut Isa Castell, que us diuen que tenia que anar a Tortosa i que, bueno, ha vingut corrents i ja està aquí. Benvinguda, Isa.
Bon dia, moltes gràcies. He arribat.
I ara posem la falca de mitjà de programa i ja comencem a comentar l'entrevista. Thank you.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Començar el debat, o si voleu la conversa, sobre Marinaleda i aquesta experiència que acabem d'escoltar explicada pel seu tinent d'alcalde. Jo voldria fer una reflexió i després llançar una pregunta per això que es diu trencar el gel. La reflexió és un comentari que hem fet abans quan estàvem preparant el programa i pensàvem, bueno, la veritat és que tots anem gran part de la vida corrent per a solucionar els problemes quotidians, per la incertesa que genera este sistema en el que vivim. Hem de garantir-nos una vivenda, hem de garantir-nos una alimentació bàsica, una salut, etc., i anem preocupats per això i dediquem moltíssimes energies. I això nosaltres, que en certa manera, si ho mirem en el conjunt de tot el món, som privilegiats. Imagineu dels 7.000 i pico milions de persones que hi ha al món, per almenys 6.000 dediquen totes les energies que tenen al llarg del dia a sobreviure. Quantes possibilitats n'hi hauria de poder fer coses que ens enriquirien a tots si tinguéssim unes condicions com les que hem sentit a Marinaleda, és a dir, si tens una vivenda garantida, si tens una guarderia, si tens un institut, si tens un parc, si tens un menjar, és a dir, són unes condicions ideals que d'alguna manera no es volen que es reproduïssin, perquè allà a Marinaleda la tenen com si fos el poble galo d'Astèrix, la tenen encerclada com perquè la cosa no es difongui, perquè els pobles del voltant es miren com si fossin un perill, no? És a dir, no s'ha d'estendre aquest model, perquè precisament el sistema socioeconòmic que vivim s'alimenta d'aquesta incertesa, i aquesta tranquil·litat que poden tindre els habitants de Marinaleda no els convé. Aquesta és la reflexió. La pregunta que us llanço per a que comencem el debat és: què de tot això penseu que és aprofitable, que podem aprendre pel nostre territori, ja que estem a les Terres de l'Ebre? Este és un programa que es dedica a intentar fer xarxa entre la gent en inquietuds del territori, i aleshores, ara que hem anat allí, hem visitat allò, que els que heu estat i la nostra comentarista Isa, digueu el que penseu que pot ser interessant per a nosaltres. Joan, com és tu?
Bueno, l'experiència de Marinaleda, la força que té per poder implantar-la és el que van sofrir durant 10-15 anys. Llavors, aquí, en aquesta zona, seria bastant difícil avui en dia reproduir el que van fer allí, no? Perquè tota la lluita que van fer aquesta gent va crear una unió de la gent del poble, que un exemple, per exemple, no? Jo quan estava visquent a Granada, el Sánchez Gordillo va vindre allí al poble a fer una conferència, i va arribar un dissabte i va explicar, pues, tot el que feien allí i tal, i per la nit va dir: mira, me'n tinc que anar a dormir aviat perquè demà ve tot el poble a Granada amb autobusos que ha contratat l'Ajuntament a fer una manifestació contra un terratenent que té una finca allí, no? Llavors, clar, això, que un poble es decideixi fer aquestes coses, vol dir que està molt unit, no? Llavors, això és el que jo trobo que aquí seria una mica complicat fer això, perquè no han tingut aquesta experiència d'unió, no?
Ramon?
No, jo el que... Bueno, he percebut de tota esta cosa d'allí, de Marinaleda, és el fet de que han aplicat el cooperativisme no diferent a les cooperatives d'aquí. Les cooperatives aquí eren de transformació de producte, i ells han fet un pas més enllà. És, diguem-ne, els principis del cooperativisme, per mi. Llavors ells han sabut muntar d'una manera que realment era els principis del cooperativisme com s'entenia, que era un fet social de produir, de transformar i de comercialitzar i aplicar-ho després a l'ensenyament i tot això. Jo és el que entenc que és això. Com diu Joan, jo també ho veig difícil en aquests moments aquí, perquè la gent som molt individualista i llavors és molt difícil aplicar-ho. El que passa és que això és realment és una alternativa al capitalisme. I la veritat és que seria bo que ho sapiguessin fer. Veig difícil. Jo sóc d'un poble petit que en el seu moment se van fer moltes coses així, el Poble Unit. Era el moment, diguem-ne, dels anys 60. I es van fer moltes coses, vull dir, a nivell de que la gent s'autoorganitzava, inclús vam rebre les aigües del poble, es van fer treballant la gent del poble, la cooperativa, tot això. Avui en dia, impossible de fer, crec que n'estic mig convençut. La gent, tot ha perdit un exemple. Nosaltres, al nostre poble, tenim una cooperativa que més o menys ha funcionat, però cada vegada més la gent va cap al sector privat, o sigui, te trobes que gent que produeix bastant doncs mira de marxar de la cooperativa, i les cooperatives per arribar, diguem-ne, a aguantar la cooperativa en si, però ha de buscar també invents nous, que és doncs el fet de comprar terres i fer, però en certa manera això és el model capitalista. Vull dir, la realitat és que allà ho han sabut aplicar per mi a un model de cooperativisme com s'entenia quan se van muntar les primeres cooperatives a nivell europeu. És una cosa d'admirar, la veritat. Quan vas allà te queden dubtes, perquè vulguis que no vulguis te queden dubtes, és un moment que estàs allà, veus un munt de coses i tal, però jo el que em va quedar més de tot el que van dir és el que va dir aquest noi, que va dir que si no hagués sigut per este pas que van fer, avui en dia serien la meitat dels habitants que són. I això mos està passant a les zones rurals, sobretot a Muller, aquí a Ulldecona no tant, perquè hi ha una part d'indústria, però jo vull dir que vinc d'una part agrícola, doncs te'n dones compte que pobles que inclús, en certa manera, diguem-ne, ha sortit una economia bastant forta, com el tema del vi, en la zona del Priorat, doncs te'n dones compte que els pobles cada dia hi ha menys gent. La gent cada vegada és més gent gran, ve gent de fora a treballar allí, vull dir, sobretot són empreses que donen serveis i tal, però s'està perdent. El model cooperatiu està, en certa manera, està en decadència. Aquí a Ulldecona penso que la cooperativa ja no existeix, i en la nostra zona pues, bueno, s'està fent una altra manera, però lluny de la idea aquesta.
Isa?
Sí, coincideixo molt en el que ha dit tant Joan com Ramon. A més, quan has llançat la pregunta, el que m'ha vingut al pensament és els valors que nosaltres aquí tenim en contraposició, no? Parlar d'individualisme, perquè al final tots som molt individuals, i també el sistema que tenim instaurat, el capitalisme. Llavors, clar, si realment jo agafant les paraules que dia Joan, no? Que és difícil, no? que hi haguen aquests canvis, perquè ara aquí partim d'un benestar entre cometes, no? Que fa que no donéssim este pas de lluita. Però sí que hem de pensar en este canvi de mentalitat, en el canvi de mentalitat de que al final les coses no estan funcionant bé, hi ha d'haver un canvi. I, clar, l'exemple de Marina Leda és que ha sigut un moviment social i que la gent, o sigui, van lluitar per ells mateixos. I també l'exemple de Marina Leda també m'ha fascinat, de veure que allí les persones és l'important. O sigui, la política l'ha fet la mateixa gent i han centrat els interessos de les persones i el benestar de les persones en tindre treball, drets que estan reconeguts a la nostra Constitució espanyola o a la Constitució espanyola, a l'article 35, dret a una vivenda digna, a l'article 47, i després a partir d'aquí buscar un benestar i claro, viure en unes condicions d'igualtat, perquè també me va fascinar dient això, no? El que guanyaven a la cooperativa, el que guanyaven a la indústria, i que allí volen que tothom estigui en igualtat de condicions, que és això, defensar la igualtat, no? De que les persones siguéssim igual davant de qualsevol circumstància, com pot ser l'econòmica, i això fa que tots estiguéssim lluitant pel mateix, i al final és viure en unes condicions dignes, que per a què serveix tindre tants de diners si al final morirem i els diners se quedaran a saber a on. Llavors, bueno, la veritat és que l'exemple de Marina Lenda és un bon exemple com a moviment social i per a canviar el que tenim ara, que realment no està funcionant, però claro, tenim un sistema en molt d'interès, que és l'interès del poder. I ara, Joan, quan explicaves, no, que, o també tu, Vicent, no, quan explicaves que ells estan allí anclats i que ningú vol que s'expandisca, claro, perquè realment el poder no vol que el poder estigui dispersat per la gent, sinó que els poderosos lo volen tindre ells i anar dominant en ignorància, en manipulació a tots els que estem per baix. I claro, aquí seria un canvi de mentalitat, però és un bon exemple a seguir, com altres exemples que podem tindre aquí al territori.
Si us sembla bé, ara que ja us heu expressat els tres d'entrada i tenim unes quantes preguntes de la gent que va escoltant el programa, les vaig dient i vosaltres aneu contestant com us sembla. Clar, la primera pregunta que he vist aquí al chat, d'alguna manera ja l'heu contestada, perquè diu, seria possible posar en marxa iniciatives paregudes a altres llocs com ara aquí, o s'han de buscar llocs més verges? Precisament ha estat el que estàvem comentant, no? Després hi ha una altra pregunta que diu, comunitats energètiques, aigua, vivenda, és possible crear projectes que engloben tota la vida de les persones, que faciliten la vida, i encara més important, és possible que la gent s'acontente en esta solució? No ignoraran el capitalisme? Penses tu que coneixes més dels que estem aquí, i Joan, tu coneixes més, has estat més vegades, creus que hi ha gent allí que enyora?
Suposo que sí que n'hi ha, no? El que passa que allí la majoria de la gent, per exemple, quan vam arribar nosaltres allí a Marina Leda, hi havia un grup de 10-12 dones que estaven arreglant-se els jardins. Era un dia normal, no?
Jardins públics.
Públics, mm-hmm. Públics, perquè allí tenen, vull dir, la mentalitat d'aquella gent és que rebeixen coses del municipi, llavors ells tenen consciència de que tenen que aportar alguna cosa. Aquella gent no cobrava per anar a arreglar jardins. Mm-hmm. Llavors es van tornant i a l'Ajuntament no té jardiners, simplement que tenen una estructura de que cada setmana pues 7 o 8 persones se n'encarreguen dels jardins, no? El mateix que, per exemple, no tenen policia municipal. Els cèntims que significa que s'ahorren amb això ho inverteixen pues en altres coses, no? Aquestes coses tot són decisions polítiques, no? Però clar, el polític ho té que tindre clar. Si no ho té clar, mm-hmm, llavors si tens clar una altra cosa, pues promocionaràs una altra cosa, no? Però tu ara imagina't aquí a Ulldecona que diguin, mira, cada diumenge 15 o 20 persones tenen que arreglar els jardins, no? Què pensaria la gent d'aquí?
Mm-hmm. Ramon?
No, abans això existia, era el treball que es feia comunitari, i el poble es feia, però claro, ara és molt còmode. Per dir un exemple, la nostra zona està vivint del nuclear d'Escó, és molt trist això, a mi em rebenta això, però és que és la puta veritat, perquè resulta...
Perdona, Ramon, tenim que fer un programa dedicat a això, al que ve lo postnuclear.
La veritat és que per dir un exemple, la Ribera d'Ebre en un moment donat no podien arribar segons quin tipus de subvencions, perquè era la renta més per càpita més alta de tota Catalunya. Per què? Perquè tenim dos nuclears i quatre habitants. I llavors vull dir, te'n dones compte de que mos hem acomodat amb aquest sistema. És vull dir, jo vull dir, bueno, que sóc una mica contrari al tema del nuclear, pues la veritat és que et rebenta, però vull dir, és la realitat que hi ha. Els ajuntaments per aquella zona tenen uns diners que llavors moltes vegades han arribat a malgastar, i realment no s'ha creat. Tenim un munt de polígonos industrials, però no tenim ni una puta indústria, que és molt trist això. Jo que la veritat que
s'ho estàs parlant de la zona de la Ribera.
De la Ribera. Vull dir, a veure, no estic parlant d'Ulldecona.
No, i ara Tortosa, que tenen
Ulldecona, per sort, vull dir, ha sabut a la Sénia, li ha caigut un problema, però havien tirat per un altre costat, fent una indústria productiva i tal. A la nostra zona hi ha quatre indústries, és que no queda res. Llavors què passa? El jovent s'ha de buscar la vida fora, el que no treballa a la nuclear. I claro, bueno, i ara també la fàbrica de Flix ha tancat. Vull dir que te dones compte de que això, tal com va a la nostra zona, vull dir, és un desastre a la llarga. perquè ni l'agricultura és prou atractiva ni hi ha indústria. Uh-huh. Llavors és un problemon que tenim a la nostra zona
i tant.
A la llarga, jo vull dir...
Digues, Issa.
Que jo, bueno, partint del que parlàvem al principi, no?, de este treball comunitari, no?, que lo que explicava Joan, que bueno, dediquen un dia per arreglar jardins, i agafat en lo que diu Ramon del treball comunitari, ara aquí ho tenim tot al contrari. No és que no treballem per l'interès públic, que al final també mos beneficien altres, és que no cuidem lo que és públic. Llavors, claro, a Marinaleda, que no tinguen jardiners, claro, perquè és la mateixa gent que s'ho tenen com a propi i ho cuiden. Aquí hem de tindre jardiners i a més los carreguem de faena, perquè n'hi ha en general, i a més jo no sóc de les que ho practico, no? Però n'hi ha incivisme de trencar mobiliari urbà. O sigui, a més d'aquí no ajuda a cuidar el mobiliari, és que el que fem és trencar-ho, malmetre-ho, i claro, aquí llavors,
no hi ha consciència de que el públic és de tots.
No hi ha consciència, i claro, llavors ni treballem per a conservar el públic, sinó tot al contrari, per a no conservar-ho de forma adequada, i realment aquí hi ha un problema d'educació, de conscienciació, i si, ostres, si les coses no estan funcionant bé, realment sí que és necessari este canvi de mentalitat, que és difícil, sí, però si anem conscienciant generacions presents i futures, a veure si podem arribar en estos canvis.
Digues.
No, en la zona que dius, que lo fundamental és el canvi de mentalitat, no? El que passa que si no hi ha... El primer té que haver voluntat política per canviar això, i després que la gent s'ho cregui, no? I si no hi ha mentalitat política, perquè aquí des de fa molts anys el que s'ha promocionat és l'individualisme, la cosa privada, tot el que és comú és dolent. Llavors, jo sempre he sentit que dir Espanya o Catalunya, bueno, aquí el públic no és de ningú, i si tu te'n vas als països nòrdics o així, el públic és de tots. Uh-huh. I aquesta sí. És la diferència de mentalitat que hi ha, no? Llavors canviar això és molt difícil. Uh-huh. Però el primer té que haver voluntat política per voler canviar. Si no hi ha voluntat política...
Pues mira, Joan, d'alguna manera, perquè anem una mica més ràpid, perquè tenim diverses preguntes, i el que tu acabes de dir contesta una d'elles, que venia, perquè preguntava algun dels oients o de les oients, està la gent preparada mentalment per aquestes solucions? Bueno, és el que venim comentant, però després hi ha una altra pregunta: com aconseguir que projectes com aquest no caiguin quan falli el líder? Suposo que ho diuen perquè José Manuel ara té aquest problema de salut, però precisament a Marinaleda estem veient un relleu, sí, generacional, sí, perquè este xic té 36 anys. Malauradament en altres puestos no es dona aquest relleu. I no sé, què penseu?
Jo penso que és un problema d'autogestió. Si no s'ho creu tothom, difícilment un líder arribarà a quallar, penso jo, vull dir, no ho sé.
Perdoneu, és important veure els resultats, no? Perquè també, si hi ha projectes, que si hi ha un líder que se ho creu molt, però després els resultats no es veuen, doncs ni la mateixa gent pot confiar. Jo quan sentia a Sergio Gómez, deia, bueno, jo sí que m'he criat en una família de lluita, però bueno, també deia que tenia una formació, professor o historiador, no? I llavors que després hagi continuat al municipi és perquè també des de la seva formació culta o menys oberta ha vist que el que estava portant a terme Juan Manuel Sánchez Gordillo era un projecte que donava bons resultats per a la gent d'allí. Llavors potser la gent jove, quan a vegades parles amb la gent jove, també esperen resultats de tirar endavant, no? En qüestions de la independència, en altres qüestions, no? La gent jove és això, vol resultats. Si els resultats se veuen, doncs pot hi haver continuació dels projectes.
Ara, nosaltres fèiem una reflexió sobre el tema, perquè Sergio diu al començament de l'entrevista, ho diu, que esta cosa ha estat possible perquè José Manuel Sánchez Gordillo té este carisma, té... Aleshores, hi ha lideratges que són cohesionadors, perquè és veritat que hi ha en el moviment transformador, anem a dir-ho així, o en les tendències transformadores, hi ha bastant discrepàncies, no? Perquè uns volen tirar per una banda, altres per altra, no? I de vegades jo sóc dels que són molt crític en els lideratges excessius, no? Però d'alguna vegada te n'adones de que hi ha moments en què la cohesió de la gent se fa precisament per la credibilitat que té una determinada persona. I el problema ahí és precisament el que ve després, que sigui capaç de... I aquí sembla que s'ha resolt, no?
Jo crec que també ha sigut un treball de molts anys, no? Perquè allí a Marinaleda, per exemple, els plenos de l'Ajuntament són públics, vull dir, no es reuneix als concejals i a l'alcalde, es reuneix tot el poble, tot el que vulgui anar va allí i es discuteix tot, no? Llavors això és clar, promocionar l'assembleisme una mica influeix amb la gent, no? I la gent jove, si està acostumada a que pot anar a l'Ajuntament a explicar tot el que té que explicar i després veu que té treball, que pot aconseguir una casa per 15 euros al mes,
això és el que dius tu, són realitzacions concretes que a la gent li arriben. Perdoneu perquè estem mal de temps, eh? És que queden 10 minuts per acabar el programa, així que el que vaig a fer és vaig a llançar totes les preguntes que hi ha aquí i vosaltres contesteu el que vulgueu sobre. Per exemple, hi ha una que diu: potser la necessitat ens portarà a repensar-nos. Pot ser la necessitat, pel que tu dius al principi, Joan, que és el que... bueno, perquè 1.000 persones invadint la finca del duque de l'Infantat als anys 70 era la necessitat de tindre que menjar, no?, el que els va empentar,
sí,
això.
Sí, no? I després pensa que van estar... cada vegada que ocupaven la finca anava la Guàrdia Civil i els hi fotia uns pals que... Això, clar,
I tornaven,
van estar 10 anys així.
Hasta que, bueno, van forçar que la Junta d'Andalusia ho va tindre que comprar. Bueno, molts pobles, una altra pregunta, molts pobles van saber en un moment donat construir projectes de poble, per el que tu dius, Ramon, que es feia abans. Després l'individualisme es va imposar alentat pel poder. Com es pot tornar a empoderar la gent per recuperar veritables valors comunitaris? Carai, aquesta és la pregunta del tio.
Jo una vegada els parents que van tindre que marxar a França vaig comentar, jo dic que el meu record, la cosa que em va quedar més és que als anys 60, que jo era un crio, el poble anava tot a una, vull dir, al meu poble hi va haver molta gent que va tindre que emigrar. I la parenta de França em va dir, diu, la necessitat uneix molt. I em va quedar gravat això. I la veritat és que és això. Jo aquella època veia que la gent, vull dir, bueno, hi havia era assembleari, vull dir, perquè tu ho explicava ta mare i tot això, es feien mogudes, però tremendes al poble. Avui en dia això no hi és, vull dir, en certa manera. I mira que jo, vull dir, estic molt satisfet de la gent que porta el meu poble, però vull dir, no és igual. La necessitat és important per fer aquestes coses.
Seria bo, perquè les dues preguntes que falten van en el mateix sentit. Una diu que l'individualisme s'ha imposat, com es podrien crear projectes de poble, i l'altra diu com es pot tornar els valors de comunitat, o sigui, és el mateix. Així que, com ja estem acabant, digueu el que vulgueu sobre això de la recuperació dels valors comunitaris i en això acabarem.
Vale, pues jo una llum, perquè ahir justament vaig parlar amb una persona que ha participat aquí a Xarxa Ebre, que és Assum Colom. Ella està com a tècnica al Consell Comarcal, i ahir li vaig passar l'entrevista de Sergio Gómez i ho vam estar comentant, perquè ella fa poc me va dir: a veure, Isa, estem intentant portar una línia estratègica que és la terra, o sigui, veure el que surt de la terra, i que a partir d'aquí indústria, o sigui, activitat agroalimentària, no? Que aquí també se beneficia, pues, un turisme, no?, dels productes. Llavors ella ahir me va dir: estic treballant en un projecte que és un obrador comunitari. Jo ho deixo així, és un projecte col·laboratiu, cooperatiu, de concertació, perquè està l'administració, està l'activitat empresarial, també se busca la base social. Llavors, bueno, llanço este projecte, que Assun me va donar esta pinzellada.
Això
que espero...
a Gandesa?
No, a Deltebre.
A Deltebre és?
Sí, no? Sí, sí, però espero que vingui Assun i que ho explique en detall, ja. Val? O sigui, jo sí que llanço esta llum d'un projecte comunitari aquí a Terres de l'Ebre.
Vale. Joan?
Jo insisteixo en el mateix, que hi té que haver molta voluntat política, i si els polítics, els que estan als càrrecs, els que decideixen, no estan per la labor, és molt difícil.
Però teòricament els polítics els hauríem d'empentar nosaltres.
Sí, però és difícil perquè la gent no reacciona contra ells en aquest sentit, no?
Ramon, vols dir alguna cosa final?
Bueno, és que el que he dit abans, jo vull, el que veig és que en certa manera la necessitat és el que marca lo d'allò, perquè vull, en si la gent, per tristament, cada vegada és més individualista.
I estem atrapats pel consum, per voler tindre més coses.
Jo diria que sí. Jo vull dir, fa poc tenia un noi treballant amb mi i vull dir, es guanyava un jornal molt normal de la terra i tal, i portava tot, era Apple, i jo flipava, vull dir, perquè pensava, tio, com tu pots mantindre això? Però clar, la mentalitat ve per aquí, roba de marca. Llavors, clar, flipes una mica, perquè una persona que s'hauria de menjar el món, al contrari, vull dir, tu el veus que estava introduït dins del capitalisme més salvatge. No ho sé, jo espero que hi sigui, jo hi crec, en el món cooperativista. El que passa és que realment és molt difícil.
És difícil perquè està el món cooperativista és una mica com el que diem del poblat d'Asteris, com el que diem de Marinalera, està envoltat d'unes condicions que li són adverses.
No, és que,
és difícil, és que, jugar en les regles del capitalisme en aquestes...
Però és que realment tu pensa que hi ha exemples que han funcionat, la cooperativa Mondragón, per exemple, vull dir,
durant un temps,
ara no, però bueno, ells per subsistir han tingut que adaptar, però ha sigut un exemple a seguir. Uh-huh. Al País Basc ha funcionat molt el món cooperativista.
Sí. Però això, el que em crida l'atenció de Marinalera és que es porten des de l'any 70 i pico, ja porten més de 40 anys i ahí
sí,
estan.
Sí, el que passa és que Mondragón és que van fer un projecte molt més ampli, vull dir, siguem realistes, van fer un projecte molt més ampli. El que passa és que de la mateixa manera el capitalisme l'ha ensorrat.
S'ho ha minxat. És que al final, aquestes coses menudes, a tamany de 2.700 habitants, com va dir l'Aleda, sembla que hasta ahí, quan ja les coses se volen fer molt més grans, és quan la pressió dels poders fàctics, com qui diu, intenta ofegar-lo, perquè això no es pot estendre.
A la millor tenen una posició màgica com Astèrix i Obèlix, no?
Sí. El millor tenen, el millor no solució.
Hi ha algun personatge, no, d'Astèrix i Obèlix per allà.
Jo personalment, en la meva mica d'experiència cooperativista que he tingut, vull dir, el que sí que veig és que un grup de gent petit és relativament fàcil organitzar. Quan passes al ser un grup gran, és molt difícil.
Però ahí està la xarxa, això és el que es pretén, perquè aïllats tampoc és la solució.
Però és que et trobes que quan entres en una cooperativa de poble, d'aquestes que tenim naltros, te trobes que hi ha tants interessos, vull dir, a la d'allò, hi ha un que li serveix per, pues que no viu d'allò, que li serveix perquè porta el producte, l'altre que té la necessitat de sobreviure perquè viu d'allò. Llavors te crees que hi ha poquet a poquet el que al principi sembla una unió, al principi veus que es va allargant i al final...
Bé, pues volem acabar el programa en una música andalusa, en una música de Carlos Cano, que a més ens porta a l'ambient del quan va començar Marinalera, ja cap als anys 70. Es diu La Murga dels Currelans. Posarem uns minutets i després mos acomiadem i us expliquem de què anirà el proper programa. Vinga, fins ara.
Señor, la carmaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi la quiniela, el Sevilla, las letras, el televisor, you speak English, el turismo, Sofico renta a los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, las serpientes con trajes de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura, y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba, suelta al cantar. María.
Bé, hem arribat al final d'aquest programa, el 115 de Sarsa Ebre. Per la nostra part, volem agrair a Sergio Gómez, de Marinalera, a Bernardo Prados, del sindicat de Agrícola dels Treballadors, a Joan Vidal i a Ramon Pallellà, els que heu participat pel xat de directe .salsaebre.net, de la part de l'equip de Salsa Ebre, Isaac Castell, el nostre tècnic Juan Carlos Fibla i qui us parla Vicent Prunyosa. Tots els diumenges a les 12, recordeu, teniu Salsa Ebre. El proper dia la gent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i les seues reivindicacions en relació a la barra del Trabucador. Us esperem. Fins la propera. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.